Comencem el segon capítol de l'Angeleta Parla, l'espai, el programa de ràdio del centre educatiu Angeleta Ferrer. I comencem primer coneixent les locutores que avui m'acompanyen a l'estudi 1 de Ràdio Sant Cugat. Aniré dient els noms. Anna Ruiz.
Hola, bon dia.
Hola, la Marina Velasco.
Hola.
Hola, Martina Mateo.
Hola, què tal?
Eloisa González.
Bon dia.
Hola, Laia Bravo.
Hola.
I la Laia Sánchez.
Hola.
Preparades per explicar-nos moltes coses?
Sí.
Per donar forma a aquest programa de ràdio que heu preparat a l'institut, a la classe.
Sí.
Amb la professora?
Núria Córdoba.
També diem, hem presentat a les locutores que tenim aquí a l'estudi 1 de Ràdio Sant Cugat, però tenim a l'altra banda, encarregats de la part tècnica, els companys Joan Gimeno i Martí Civit. Què tal? Us sembla que comencem? Repassem les notícies que heu preparat des de l'institut. I la primera en explicar-nos, en portar-nos una notícia, és la Marina Velasco. Marina, què ens expliques?
Doncs jo us volia explicar una notícia que va començar a ser així com trending topic i així al principi de mes d'octubre, que va passar amb l'Aitana Ocaña, ja que va començar el seu nou tour i la seva nova gira, que es diu Alfa, i va començar a València. I tot anava bé fins que va arribar la cançó Mi Amor i es va veure embolicada en una polèmica, ja que va ballar sensualment. Aleshores, doncs...
Aquí la tenim, és aquesta.
Sí, és aquesta, just. I aleshores, clar, el ball es va viralitzar molt per les xarxes socials i ja van haver-hi, o sigui, van començar a haver-hi les diverses opinions que estava fora de... que no s'havia de fer aquest ball, ja que hi havia el seu públic infantil i que no era adequat, i altres persones que deien que l'Aitana podia ballar com volgués, ja que, doncs, drets d'expressió, saps? I que es veia una maduresa en ella que en el seu antic tour no l'havia tingut.
Possiblement ha crescut, no, aquesta
Clar.
Noia?
I aleshores, crec que ja tindrà 22 o així. I aleshores van haver-hi moltes mares i molts pares que van dir, bueno, porto un assistent que va dir, acabo d'estar en aquest concert amb la meva filla de 7 anys i hem hagut d'anar-nos igual que molts pares amb els seus fills. Esperem un concert familiar i pels nens. Espero que l'Aitana demani disculpes per aquesta actuació tan pornogràfica i vulgar.
Ai, això una clar, família.
Sí, això ho va penjar a Twitter i clar, els comentaris van ser molt diversos. I clar, els fans van dir que en aquest nou àlbum podien veure un progrés de l'artista, ja que l'anterior àlbum l'Aitana era molt més nena i es veia el progrés de ser a més maduresa. I clar, també RAC1 va opinar sobre aquesta polèmica i va dir que ells havien fet un estudi on la mitjana d'edat dels nens eren 8 anys que consumien pornografia. Aleshores, clar, molts d'aquests nens i no estaran com escandalitzats per veure un ball així, ja que la mitjana d'edat és molt baixa.
Això t'estàs referint al documental que va fer TV3, que tanta polseguera va aixecar,
sí.
No?
Aleshores, clar, els pares es van enfadar molt, però si són conscients una mica com de la societat en general, pràcticament els seus nens ja hauran vist aquest tipus de balls i coses pitjors, segur.
Però, Marina, estem segurament d'acord que no seria
clar,
més
clar.
Recomanable que nens de 8 anys.
Òbviament, sí, jo no comparteixo aquesta opinió ni tot això, però també hem de ser una mica conscients com està el panorama en general. No sé, jo penso que l'artista pot fer les cançons que vulgui, ja que no és el seu tema, o no, els seus temes no són cançons que es fiquin amb el cos de la gent, ni cançons on es falti el respecte a ningú.
Ni a les noies,
per això,
no?
Per això que molts altres, el reggaeton, per exemple, contínuament. I, clar, l'Aitana ja no se l'ha de veure amb una imatge tan infantil, sinó com que ella és una dona i ha madurat un munt, i res, però l'artista això que ha crescut i que ara la podem veure amb més seguretat en si mateixa i es reflexa això també molt en la seva música que composa i que canta.
A vosaltres, a tu t'agrada l'Aitana?
Bueno, jo no l'escolto molt, però sí, de tant en tant sí que m'agrada alguna així cançó.
I què et va semblar? Et va sorprendre veure-la ballar així?
A veure, era una cosa que no s'havia vist mai i sí que de primera es va dir uau, què està fent? però al final s'entén tot, no és el més adequat, perquè al final doncs un ball així no, bueno, jo no ho faria sincerament, però no sé, al final és, si és ella el que ha decidit i li venia de gust fer, al final és lliure de fer el que vulgui.
Aquí a la taula tenim alguna seguidora de l'Aitana? Però sí que vau veure les imatges aquelles que van,
es que
es van viralitzar.
Les xarxes socials estaven repletes d'aquests vídeos.
Les xarxes socials, aquests temes els encanta, al final.
Sí, sí, sí.
I hi ha temes bastant més importants. Què opineu vosaltres?
Jo estic d'acord amb la Marina. O sigui, al final és la seva música. Però també és veritat que si mai havia fet una actuació d'aquest tipus, sorprengui a la gent.
Mm-hmm.
Sí. Llavors, també entenc.
Clar, això va arribar aquest ball com per sorpresa, perquè tot el concert estava anant bé i de sobte arriba la cançó Mi Amor i és aquest boom i la gent es va quedar com molt sobtada.
A mi aquest tema em recorda la Miley Cyrus.
Sí,
quan
sí.
va fer aquell canvi de nena de Disney,
sí,
no?
Clar,
a dona.
Totalment.
És que és això.
Molt bé. Tenim més notícies. Moltes gràcies, Marina. L'Anna sí. Ruiz, Anna ens parla d'esport. És un canvi, de
sí,
tema.
Sí, ara passem al tema més esportiu, que com, bueno, segurament tothom sap, el Rubí es va enfrontar contra l'Atlètic Club de Bilbao a la Copa del Rei, a la primera... el primer partit d'aquest uh-huh. torneig, que va ser classificat, que hi havia 55 eliminatòries i van tenir molta sort perquè l'Atlètic és un club molt desitjat perquè té com molta història i és el segon club que més Copes del Rei ha guanyat després del Barça, que n'ha guanyat 31 i l'Atlètic 24.
Uh-huh.
I llavors va ser com tot un honor jugar contra aquest equip i més en el seu camp, que va ser aquí al camp Can Rosés, a Rubí. Tota l'afició va estar molt animada i va ajudar molt en el partit. I el camp de Can Rosés tenia un aforament de 3.000 persones que va acabar sent fins a 6.000 persones, ja que van com posar unes grades addicionals per a aquell partit. Finalment, el resultat va ser 2-1 a favor de l'Atlètic quan va marcar l'MVP de l'Atlètic a Duares, al minut 7 i una mica més endavant. Després, al minut 85, crec, o alguna cosa així, com molt al final, va marcar el Rubí i allà és quan tota l'afició es va animar un muntó i va voler com veure que tenien una oportunitat i que estaven lluitant molt perquè van aguantar fins al 0-0, sí, van aguantar 0-0 fins al minut 50, que va ser la primera part i 5 minuts més, que està molt bé per ser un equip de primera.
Home, hi ha moltes categories, no?, que els separen.
Sí, sí, sí.
No sé quina categoria, perquè no entenc, la veritat és que no entenc gens de futbol i no sé, però sí que sé que hi ha, són moltes categories.
Sí, sí, sí. Va ser perquè es van classificar i llavors li va tocar com jugar contra ells, uh-huh. però va ser molta sort.
Tu vas veure aquest partit?
El vaig veure per la tele.
T'agrada el futbol?
Sí.
I
a més soc de l'Atlètic.
Ets de l'Atlètic de...
Sí.
Ostres! I et vas quedar sense entrades? Vas intentar
no,
venir?
No, vaig intentar anar-hi, però tenia exàmens, era diumenge per la nit.
Va ser complicat.
Sí.
Van ampliar amb moltes grades, sí. van aprofitar des del Rubí
sí, sí.
aquesta anècdota, aquest partit, sí. i el vas gaudir, et va agradar.
Sí, molt.
Molt bé. Vosaltres us agrada el futbol? El vau veure? Us sona aquest partit?
No.
No.
No sabeu que aquí es va jugar
no,
un partit de la Copa?
No, a mi sona molt perquè part de la meva família és de Rubí i de fet el meu pare sí que va estar-hi, però no segueixo l'Atlètic, la veritat.
Mm-hmm. Mm-hmm. Doncs el futbol no us interessa.
No
gaire. Mm.
Doncs moltes gràcies, Anna, per aquesta notícia. I ara passem a un espai, a una secció que ens agrada molt, que és M'agrada, no m'agrada. Eloisa González, Hola. ¿Qué te agrada o qué no te agrada
Doncs vinc a parlar d'un moviment que m'agrada molt, que s'anomena slow fashion.
Però primer, existeix això.
Sí, ara explicaré una mica. Doncs avui dia la societat ha adquirit la tendència de comprar roba compulsivament sense tenir-ne en compte la durabilitat ni l'ús a llarg termini d'aquesta roba. Doncs la repercussió d'aquestes accions és la industrialització massiva de territoris en via de desenvolupament, que són generalment del sud d'Àsia, l'ocupació de treballadors il·legals en aquestes fàbriques tèxtils, a més amb condicions laborals precàries, la baixada qualitat de la roba i un augment considerable de la contaminació. Doncs, com el medi ambient és un aspecte que cada cop preocupa més gent, han sorgit moviments per intentar frenar la pujada de la fast fashion, que és això que ara acabo d'explicar. Doncs, un moviment molt important és l'slow fashion, que defensa una moda sostenible, ètica i creativa. La manera que té per aconseguir-ho és la durabilitat de les peces de roba, la transparència en la cadena de subministre i l'equitat laboral. Doncs, a més fomenten el consum conscient, encoratjant els consumidors a invertir en peces atemporals i de qualitat en lloc de comprar roba constantment i de moda efímera. Doncs, algunes marques d'aquest moviment serien Ecoalf, Blue Anemone, Bogana o SKFK, que a més de pertànyer a aquest moviment, són locals, o sigui, són espanyoles. I gràcies a la popularització d'aquest moviment, s'ha donat visibilitat a alguns moviments que ja existien prèviament, com seria la roba, la compra de roba segona mà, que algunes marques espanyoles molt populars són Vinted i Humana, i un altre d'aquest moviment són els petits comerços, que proveeixen roba feta a mà i de proximitat.
Tot el que dius és molt coherent. Vosaltres coneixíeu aquest tipus de moda?
Sí, sí, jo estic, de fet, totalment d'acord. S'ha adquirit la tendència de comprar per modes i les modes estan molt poc temps. I clar, tu poses per un període molt curt, però després ja no t'ho poses perquè ja no és la moda.
Ja no és moda i ja no es pot posar.
Clar, llavors et compres la següent moda i així constantment.
Sí. O roba d'aquella que fas dues rentades i ja s'ha fet malbé. Sí. Aquella roba quan expliquen els pares o les àvies, no? Jo em posava uns pantalons o un jersei i em duraven, no sé, 10 anys. Sí. I dius, uau. Vosaltres sou consumidores i ets consumidora, tu, Eloisa?
Ho intento, sí. O sigui, intento comprar menys roba, però que sigui de major qualitat. Llavors, tinc pantalons a casa que m'han durat ja 3 anys i estan pràcticament nous. Llavors, surt molt més econòmic.
Sí, tot i que d'entrada és més car, segurament.
Exacte. Sí. O sigui, estalvies, però a llarg termini.
Hem de tenir en compte que sovint els productes són barats, però perquè se sacrifica és l'hora, del preu hora dels treballadors o treballadores.
Sí, exacte.
Vale? Sí. Molt bé, doncs a mi també m'agrada. Què més? Què més tenim? La Martina?
Sí, sí, sí.
Què tens preparat?
Jo de l'apartat no m'agrada parlaré del tema que és la utilització, l'experimentació d'animals en diferents àmbits. I bueno, com sabem, aquest és un tema que en realitat ha generat un debat bastant profund entre els éssers humans, perquè és una, bueno, qüestiona la moral i també l'ètica. I què passa? Que com que hi ha gent que té diverses perspectives i amb diferents opinions, hi ha aquestes contraposicions, no? Hi ha gent que pensa que la utilització d'animals sí que pertany a les pràctiques dels humans, o hi ha gent que pensa que s'han de protegir els drets dels animals amb qui compartim el planeta. I doncs hi ha una varietat de contextos on hi ha aquesta experimentació amb animals, i pot ser fins a la investigació científica, o la producció alimentària i fins i tot també l'entreteniment, no? I doncs, primer de tot, en l'àmbit de la recerca científica, sí que és cert que la utilització d'animals ha ajudat a fer aquests avenços, per exemple, quan tenim animals en laboratoris o, per exemple, en les vacunes, no?, en tractaments mèdics, que es comprova abans amb els animals que amb les persones, però, malgrat això, sovint ens preguntem si podem fer els mateixos avenços sense fer tan mal. I doncs per això també hi ha aquestes tot de qüestions ètiques i la responsabilitat que tenim nosaltres sobre els animals. Llavors després, el que és en el sector alimentari és interessant, entre cometes, perquè no només qüestiona el que és el tractament ètic dels animals, sinó també com l'impacte que provoca, no?, en la sostenibilitat ambiental, perquè per exemple, una granja de vaques, o sigui, si ho pensem, és molt ineficient, perquè hi ha aquesta producció animal massiva, perquè nosaltres o sigui, volem menjar més carn, però o sigui, és ineficient perquè es consumeix molta, o sigui, energia, es contamina, per exemple, el pinso, no?, en els porcs, llavors hi ha tot un procés i al final només perquè nosaltres puguem menjar una mica més de carn al dia. Llavors, fent, o sigui, menjant menys, podríem fer el mateix, ens alimentem igual. Nosaltres podríem menjar directament més vegetals i no hi ha tot aquest consum.
O proteïnes d'origen vegetal,
clar,
no?
Per exemple, sí, sí, sí. I, de fet, un 23% de la contaminació em sembla que és d'agricultura i ramaderia. Perquè és això, el pinso contamina molt perquè s'hi prové d'altres continents i tot. I doncs, després d'això, el tractament ètic dels animals, com en aquest cas que estava dient les vaques, o sigui, les tenen de peu tot el dia, juntes, no tenen espai, i a més que en espais això molt reduïts...
És una indústria, al final, i
clar,
en la indústria no hi ha cap tipus
clar,
de...
Clar, és això, sí, sí.
Esteu parlant, de fet, heu parlat una mica les dues del mateix,
sí,
no?
Sí,
sobre
sí, sí.
Dues indústries que contaminen moltíssim i que només amb uns canvis d'hàbits, doncs segurament petits, una mica de cadascú, l'impacte canviaria. Esteu d'acord?
Sí, 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 que si tots féssim una mica, la contaminació baixaria molt més.
Sí, amb una miqueta, amb uns canvis d'hàbits, que no passaria, sí, no passaria res.
Clar.
Voleu aportar alguna cosa sobre l'experimentació dels animals?
Jo penso que és un tema complicat, perquè pensant en la medicina i tot això, has de fer proves abans de provar un humà, però també s'ha de tenir en compte que encara que estiguis matant a una gallina en comptes d'una persona, és una gallina, és una vida. O sigui, no podem fer com... Bueno, com no sóc jo, doncs em dona igual.
És jugar una mica a ser déus, no? Que és el que fem des de l'ésser humà aquí a la Terra. Doncs ara anem amb coses, a parlar coses més frívoles. Anem a fer una mica de safareig musical. Més frívoles depèn. Laia Bravó.
Sí.
Què ens explicaràs?
Jo faré una opinió personal sobre la música que
apropa't
escolto.
Apropa't una miqueta.
I pues això.
Sí, endavant.
Diàriament, una de cada 7 persones en un grup de 10 escoltem música diàriament. I en aquestes dades jo us diré 3 gèneres que jo diàriament escolto. Un d'ells és el pop, l'altre són les covers i el rap. El pop...
Variat, eh?
Sí. En el pop, una de les que més escolto és Impossible, de James Arthur, un cantor tan incompositor d'Anglaterra. Aquest cantant va aparèixer en un programa de X Factor, de Simon Cowell, i pues, és bastant xula, però tampoc és normaleta. Les altres, les covers, escolto una que és l'original, és de 2007, la cançó en si és d'Apologize, de One Republic, i la cançó està cantada per Tom Wilson, i el rap escolto Eminem. El vaig conèixer jo per la cançó de Mockingbird, però generalment és conegut per With Me, Without Me.
Eminem encara està d'actualitat?
Jo no escolto rap ni res d'això, però...
Jo una mica
em sona el nom.
És un tema nou d'Eminem? O relativament...
No,
o has anat a la discoteca a buscar aquest
no,
tema?
No, és...
I els covers, que són un fenomen de gent que fa versions de grans temes i t'agraden descobrir aquesta, que fa un artista, un mateix artista, amb una mateixa cançó, li dona la volta a una cançó?
Sento que la fa més viva. I, pues, m'entretén.
Molt bé. I això és el que escoltes cada dia?
Majoritàriament escolto més covers i cançons d'artistes, però sí.
Covers són artistes desconeguts, en principi, no?
Sí,
no tenen disc,
no
tenen... Molt bé. Alguna cosa més, Laia?
No.
No? I ara passem a l'altra companya, Laia Sánchez. Què ens expliques?
Hola. Bueno, jo avui volia parlar de... no, artistes molt famosos mm-hmm. que s'han fet famosos gràcies a les xarxes socials. Bueno, o sigui, àlbums que s'han fet famosos gràcies a les xarxes socials.
Mm-hmm.
I primer de tot vull començar a parlar de reggaeton amb el Bad Bunny, el cantant de música urbana per excel·lència. Aquests últims anys els fans vells no han tingut opinions molt positives de la seva nova música perquè la seva opinió és música molt mainstream i no els encanta. Però ara ha tret un nou àlbum que es diu...
No te'n recordes.
Ara me'n recordo, no, si ara no me'n recordo quan, com es diu,
quan,
però...
Quan el recordis ens el dius.
No ho recordaré, però bueno.
L'últim disc, quan et passa això, és l'últim disc, no? Del...
Sí, és el seu últim disc.
Doncs,
sí,
l'últim
disc. És del 2023.
De l'artista.
Llavors, en aquest nou àlbum ha participat amb cantants com Young Miko i Arcángel. Però, bueno, òbviament, a les xarxes socials no els ha encantat a tothom aquest àlbum, o sigui, ha tingut moltes crítiques.
Mm-hmm.
I, bueno, a mi personalment no m'encanta aquest àlbum. Llavors, pues, no sé. I després m'agradaria parlar d'un àlbum que es diu, que és nou també, del maig, que es diu Did You Know That There's a Tunnel on the Russian Boulevard, de mm-hmm. la Lana. I, bueno, per molta gent aquest àlbum pot ser considerat com la fi de la seva evolució musical, perquè... perquè en els seus inicis elles consideraven la seva música en els seus àlbums una persona trista que buscava l'amor en homes més grans o en drogues, per exemple, que la fessin sentir més sola,
mm-hmm.
dic menys sola. Llavors, sí, en aquest nou àlbum pues, s'adona que el que realment omple el seu buit és la seva família o fins i tot l'espiritualitat. A més del seu desig de formar una família o de trobar un home que la valori realment i no com anteriorment, que tenia relacions amb homes que realment no l'estimaven, no?
Mm-hmm.
I, bueno, sí que aquest fet contrasta molt amb el seu nou àlbum, dic amb el seu vell àlbum, ja del 2014, crec, Ultraviolence, on tenia relacions amb homes molt, molt dolentes.
Sí, els ritmes sí, eren com més tristos.
Mm-hmm. Sí.
Doncs t'agrada, ja recomanes aquest tema, ens has portat aquest tema de la Lana,
sí.
que forma part d'aquest últim disc.
És el seu tema
disc.
Principal.
El tema, el jingle, diguem, el sí. single de presentació del disc. Doncs, si us sembla, finalitzem. Us agrada Lana del Rey? La coneixeu?
Sí, no, jo no escolto Lana del Rey.
Tu què escoltes? Perquè...
escoltes, Marina?
No sé, jo escolto... Jo tinc molta... O sigui, jo escolto molt... música molt diversa. Jo et puc escoltar des d'un detall, ets un figaflaua, a Bad Bunny, Quevedo i tot això. Jo,
mm-hmm.
jo escolto molt tipus de música, però just ni Eminem, ni Lana del Rey, ni res d'això.
Doncs mira, ara aprofitarem per escoltar Lana del Rey perquè finalitzem el programa de l'Angeleta Parla amb aquest tema. Anna Ruiz, Marina Velasco, Martina Mateo, Eloisa González, Laia Bravo, Laia Sánchez i el Joan Gimeno i el Martí Civit. Moltes gràcies per venir a Ràdio Sant Cugat i donar forma a aquest magnífic programa de ràdio. Ens veiem a la propera. Us espero aquí a l'estudi de Ràdio Sant
sí,
Cugat.
Sí.
Fins la propera.
Gràcies.